Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 13 minuts. Amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, de la Diputació de Barcelona, de l'Oficina de l'Europeu, del Parlament Europeu a Barcelona i de l'Ajuntament de Sitges, tenim amb nosaltres una nova edició de l'Hora d'Europa. I de nou compartim conversa amb Joaquim Millán. Joaquim, bon dia, bona hora, ben retrobat.
Bon dia, què tal?
Ho havíem deixat abans de la crisi.
Sí, es veia venir, però no, la cosa no era tan dura com ara.
No era tan dura. I se suposa, tan diferents que diuen que som els europeus dels nord-americans, i quan no hi ha caler es veu que no hi ha caler per ningú.
Per ningú, perquè de fet veiem que realment això de la globalització vol dir que realment estem interrelacionats molt més dels que ens pensem. I per tant, a partir d'aquí és una prova evident que quan allà ha passat el que ha passat, aquí no sols hem tremolat, sinó que ja hem començat a patir de manera immediata, no? I per tant, doncs, bueno, és una mica els efectes del que hem parlat durant molt de temps, aquesta paraula que estava de moda i segueix estant de moda, però ja no tant, com és la globalització. Ara, això és una evidència, ja. No,
No sé si és una bestiesa preguntar-ho, però hi ha una forma fàcil d'explicar el que passa?
Jo crec que no, sincerament, perquè jo, igual que tu, pues, som gent més o menys que ens informem, etc. Parles amb molta gent i tothom t'explica coses, segurament totes tenen una part de certa, però jo crec que el component d'aquesta crisi no és un sol, sinó que n'hi ha molts que a la vegada han confluït i ens trobem per això justament amb una crisi que ens en donem compte que és molt més profunda del que en un principi ens podíem pensar, i per això estem tots una mica, entre cometes, assustats, no? I home, això... I poder també, perquè aquí a Europa hem viscut uns darrers anys, i aquí a casa nostra també, jo diria que ara ens comencem a donar compte que han estat una mica idíl·lics, no? Vull dir, han estat uns molt bons anys, no? Amb tots els problemes que tots hem pogut tenir, però molt bons anys. I ara ens donem compte que, esclar, que això, aquesta crisi que ja la tenim, i el problema és saber quan durarà i com la salvarem, que aquesta és la pregunta del millor, no?
Que és una crisi del sistema, aquesta?
Jo possiblement penso que sí. Podríem resumir-ho així. Podríem resumir-ho així. Segurament economistes ens podrien discutir exactament el que acabes de dir, però jo crec que perquè ho entenguem tots, possiblement aquesta és una frase que dona a entendre el que està passant.
Doncs saludem el diputat del grup socialista al Parlament Europeu, no és a Europa, és a Barcelona avui, el senyor Martí Grau. Senyor Grau, bon dia i bona hora.
Bon dia, hola, bon dia.
Benvingut, ben retrobat, heu passat pel Garraf també, ens comentava en Joaquim Millán fa uns quants dies.
La setmana passada. Sí.
La setmana passada, home, sí. Així, rai. L'havíeu visitat algun cop, la comarca?
Sí, de fet, durant la campanya electoral vaig tenir ocasió de passar pel Garraf també.
Veu néixer Cerdanyola.
Exactament.
Que sí. Aquesta és una... anava a dir, una de, no diré de les capitals industrials, però per descomptat, sens dubte es deu notar el que estem vivint ara, no?
Sí, una població important, amb un pes demogràfic important i també d'activitat industrial. Suposo que es nota ja els efectes de
això
que estàveu parlant.
Quan veu arribar a les institucions europees? Fa poquet?
Sí, fa relativament poc, a l'abril d'aquest any. Jo havia treballat, jo de fet porto un fa anys ja que treballo en relació amb el Parlament Europeu com a tècnic primer, i després fa 3 anys que treballava directament allà a Brussel·les, i després ara a l'abril finalment, doncs, després d'uns canvis que hi va haver amb els companys de la llista, doncs em va tocar a mi a partir de l'abril.
O sigui que veu arribar gairebé a les portes de la crisi.
Ah, sí, m'ha tocat una mica aquest tram final de legislatura difícil.
I Europa com s'està veient això?
Bé, a veure, Europa, o més ben dit, potser les institucions europees, perquè no ens estem de recordar que Europa som tots, com deia el famós lema, i des de les institucions europees jo crec que es veu amb una necessitat de canvis profuns. He enganxat just en les últimes paraules d'en Joaquim Millán, i crec que coincideixo amb ell, amb que doncs, res tornarà a ser igual amb el sistema financer actual, res no pot ser igual en el capitalisme financer.
Ara fem un encaix.
Sí.
Creieu que això ho deurien dir l'any 30, per exemple, també?
És evident que algunes coses van canviar a l'any 30, bastantes coses, jo diria, i a veure, també la crisi dels anys 30 va ser molt profunda, va ser, i no la desitgem, òbviament, com a catalitzador, encara que això pot, després va tenir uns efectes profuns en les estructures, no? Va canviar, es va millorar el sistema, però evidentment la situació d'aleshores no és la mateixa d'ara.
No, però us ho preguntàvem perquè des d'un punt de vista de perspectiva històrica, resumint-ho molt, i encara que estem parlant amb un home de lletres, i servidor també ho és, aquí l'advocat és en Joaquim, també, o sigui que no en traurem massa cosa des del punt de vista econòmic, però en qualsevol cas, teniu aquella certa sensació, primer, d'una història que repeteix, i segona, si la reflexió continua sent la mateixa. Si l'Estat o els Estats han d'intervenir quan, després d'uns anys en els quals les empreses privades han guanyat molt capital, sense tenir massa en compte l'Estat, ara li demanen ajut perquè saben positivament que com que el que els està passant afecta una part substancial de la població, l'Estat no els dirà pas que no, i no dirà, doncs mira, ara com que vostès s'espavilarà, no? La qüestió continua sent la mateixa, en el fons.
S'ha fet evident ara mateix que l'Estat ha d'intervenir, el que passa que el que seria desitjable és que l'Estat intervingués per prevenir o que es doni espai perquè els poders públics puguin regular i puguin regular més, perquè jo crec que és un problema de desregulació, de desregulació creixent que hi ha hagut en els últims anys a escala internacional, vull dir, no estic parlant de països concrets. I per tant, el que és desitjable és que l'Estat no hagi de, o els Estats no hagin de córrer ara com ho han de fer en aquests moments, i de vegades doncs adoptar mesures necessàries però que no necessàriament són les més populars, en el sentit doncs d'afegir molts diners per poder fer que tots estiguem tranquils i que tots els nostres estalvis no corren riscos. Això es pot, diguéssim, amb mesures estructurals s'hauria de poder evitar. No hauríem d'haver d'arribar a aquestes situacions. Un cop arribat, doncs no ens queda altre remei, i és just que es faci així.
Vist així, però, i des del punt de vista del ciutadà, és clar, s'injectaran molts diners, la qual cosa vol dir en tenen molts de diners els estats, per poder garantir això.
Bé, està clar que són els diners de tots, paguem els impostos, i és el que penso que és útil, doncs, que en primera instància aquests impostos que tots paguem serveixin en primera instància també per garantir els estalvis, doncs, de la gent amb menys ingressos o amb ingressos mitjans, i en segona instància, lògicament, també apuntalar doncs el sistema financer, però clar, el sistema financer també d'alguna manera haurà de corregir els seus excessos a nivell global, insisteixo.
Teniu la sensació que això passarà?
Bé, jo crec que aquí ha d'haver un moviment, diguéssim, ciutadà i de les institucions, i una coalició, diguéssim, entre el món polític i el món ciutadà, i per tant jo crec que amb això hem d'estar units, perquè és la manera de que llavors puguem imprimir un discurs i marcar un futur, no?, entre tots. Vull dir, si aquesta cohesió, aquesta aliança es produeix, jo crec que tenim les de guanyar a l'hora de modificar les regles del joc. Si d'alguna manera entre tots ens comencem a tirar els plats pel cap, i etcètera, aleshores probablement poca cosa canviarà, no? Jo crec que el secret està en un canvi de mentalitat, no? En un canvi de, fins i tot, que això cali profund en la cultura política de tots, no?
Perquè el que han fet, per exemple, els alemanys, o el que ha fet el govern anglès...
Jo crec que aquestes mesures, jo crec que són, a veure, en la situació actual hi ha poc marge, no? Insisteixo en el que deia abans. Arribats a aquest extrem, vull dir, el que s'ha de fer és intentar doncs socórrer doncs l'entitat financera els espais en crisi, perquè si no ens en ressentim tots. No?
Voleu dir que el malalt està tan greu que no hi ha temps a pensar, sinó que s'ha d'actuar d'entrada?
En aquests moments sí, el que passa que això no ens ha de frenar aquí, no ha de dir, bé, ara doncs aquí dia passa any empeny, no, vull dir, hem de fer això, però hem de fer molt més. Lògicament, des de les institucions europees el que hem de fer és, en els fòrums, diguéssim, per entendre'ns, de governabilitat global i els fòrums financers, hem de pressionar per canviar el sistema en el seu conjunt, a llarg termini, Vull dir, lògicament no és una cosa que es pot fer d'avui per demà, però és important que posem ja aquest discurs sobre la taula.
Us deixem una frase d'un economista: veritablement estem socialitzant la pobresa i privatitzant la riquesa, o no?
Jo crec que, a veure, és un... és una expressió que circula molt aquests dies.
Molt aquests dies, eh?
I, a veure, és una mica una paradoxa, una mica trista, jo crec, no? Perquè és que justament, clar, el que ensenya, el que mostra és que fins i tot els abanderats de l'ultraliberalisme han hagut d'acabar acceptant, i en el moment potser menys indicat, doncs que bé que els poders públics hi tenen molt a dir en economia, mm-hmm. i que per tant el control democràtic, doncs, dels fluxos financers a través de les institucions és necessari. Per tant, no ens podem sostreure això. Llavors és una miqueta, és paradoxal, i a vegades en boca d'alguns fins i tot cínic, no?, el parlar, doncs, d'això, doncs, mira que bé, doncs ara socialitzem les pèrdues, sí. o fem socialisme de les pèrdues.
És clar, és que us ho digui, perquè fent un argument molt tendenciós, és clar, jo tinc un banc, sí. i puc estar ben tranquil, perquè sempre hi arribarà un dia en què, si no van bé les coses, l'Estat em vindrà a ajudar.
Sí, però a veure, l'Estat, jo crec que pel que són els petits inversors o la gent que té estalvis, que ha anat pacientment acumulant, és just que tinguem aquesta garantia, i que l'Estat, uh-huh. doncs, entre altres coses, serveixi per això. El que ja no, diguéssim, és tan comprensible és que l'Estat, amb temps de vaques grasses, es renti les mans, no? I com alguns estats europeus estan fent, doncs, sobretot, bé, jo parlo des de la meva perspectiva, mm-hmm. política i ideològica, doncs, en un moment en què hi ha una correlació de forces, doncs, molt favorable a Europa, a la dreta, doncs, als diferents estats, doncs, hi ha hagut una tendència també a dir, no, és que l'Estat doncs s'ha d'inhibir d'actuar en economia o de marcar la pauta. Jo crec que això no... Això després té un efecte molt negatiu, com s'ha vist, no?
Mm-hmm. Qui pensa ara en, ja no dic la Constitució Europea, sinó el Tractat de Lisboa, en tot això?
Bé, doncs, en primer lloc, una conseqüència, o em trec una conclusió més política, econòmica també, però sobretot política, necessitat de més política, és el que ens oferia en primer lloc el tractat constitucional, i després, doncs, el que han acabat resultant, que és el tractat de reforma de la Unió, el tractat de Lisboa, que bé, lògicament per alguns potser no arriba a tots l'ambició de màxims que teníem, però creiem que és un bon tractat, una bona etapa cap a major ambició en el futur de construcció política d'Europa. I el que penso que també es demostra és que és molt necessari que comptem amb aquest tractat, que s'apliqui, que es pugui acabar el seu tràmit d'aprovació en tots els països com més aviat millor, i que puguem entrar, doncs, a aplicar-lo, i perquè ens fa més forts davant, ens fa més units, lògicament, i ens fa més forts davant d'una situació com l'actual. Si el comptem amb estructures polítiques definides i amb instruments també de política econòmica definits, lògicament evitaria també unes imatges de desconcert que hem vist aquests dies. No?
Però voleu dir que molts hi pensen ara, amb el Tractat de Lisboa?
Suposo que no, però tornem al que dèiem abans, no? És moment d'actuar amb rapidesa amb el que puguem fer per parar el cop immediat, però és moment també de començar a pensar, doncs, potser pacientment, sense precipitar-nos, però amb determinació, en el futur, en quin futur volem. Perquè si no, l'únic que farem és posar frenar la tècnia actual, però no impedir que d'aquí poc temps torni a passar el mateix.
Doncs anàvem a dir, mira que l'hem sentit, aquesta frase,
sí,
del,
sí,
futur,
però
del ara, futur que volem.
És que ara, sí, el que passa que ara és, tenim la prova evident, o sigui, ara no només és un allò que ve el llop, sinó que el llop ja està aquí, no?
Sí. Sou un membre de la delegació per les relacions amb el Japó, però abans d'anar a petar al Japó, perquè ens agradarà preguntar si allà també passen aquestes coses, o si us preocupa això, ens aturem per un moment a Rússia, i us preguntem si és que veritablement la Rússia de Putin o de Medvedev està sent una Rússia que ressorgeix en l'àmbit econòmic, en l'àmbit del poder, si és una Rússia per la qual Europa ha de patir una miqueta, si ha de portar bé o es quedarà sense gas, o què passarà aquí?
A veure, és una qüestió bastant àmplia i molt interessant, de fet, perquè té molts aspectes.
És molt antic, això, Tallo l'aixeta i no cal que no em podeu ni estossegar la cara, vosaltres.
A veure, intentaré respondre així una mica sintetitzant, però tocant diversos elements.
Vinga.
Primer, penso que és veritat que Rússia ha recuperat una fortalesa econòmica, però al mateix temps continua sent una economia bastant vulnerable des de molts aspectes. Sense anar més lluny, en els darrers dies hem vist com la borsa de Moscou ha sigut una de les que ha acusat més immediatament i amb una caiguda forta doncs també tot aquests moviments globals. Per tant, és una economia al mateix temps, o sigui, que està recuperant fortalesa, però que està molt exposada al mateix temps. Això ho hem de tenir en compte. A nivell més polític o de política energètica i l'ús que això se'n fa per augmentar el poder de Rússia en altres àmbits, sí, és evident que Rússia té l'aixeta del petroli, del gas, i és un país molt gran amb molts recursos econòmics i això en som dependents en molts aspectes. Jo crec que a casa nostra s'imposa en part una diversificació energètica de les fonts d'energia, o sigui, no tot ho podem passar al petroli ni tan sols doncs dir no, doncs ara farem més nuclears perquè evitar doncs la dependència del petroli. Jo crec que hi ha les energies renovables, això és molt important, o sigui, bàsicament hem de segmentar d'una manera més gran la procedència de l'energia de la que ens nodrim.
Perquè
no
d'alguna...
tot pot ser petroli, no tot pot ser alternatiu de moment, etc.
Perquè d'alguna manera, com es pot apretar un país després del que ha passat a Geòrgia, sabent que té el gas i té el petroli, que té moltes coses?
Bé, jo crec que el de Geòrgia, clar, jo crec que això és la qüestió de Geòrgia seria un debat en si, no? Perquè jo crec que d'entrada jo crec que jo estic convençut de que hi ha hagut responsabilitats compartides o irresponsabilitats compartides, com algú ha escrit, amb la qüestió del conflicte de Geòrgia. Jo crec que també hi va haver un mal pas, diguéssim, inicial de Geòrgia en bombardejar doncs la capital d'Ossètia del Sud i la població civil que ells mateixos doncs reclamen com a pròpia, no?, la dels ossets, no? Això, jo crec que, per tant, aquí la cosa va bastant repartida en les responsabilitats en aquest conflicte, això d'entrada.
Per què ha quedat descavalcada la Unió Europea?
Jo no crec que en aquest cas la Unió Europea hagi quedat tan descavalcada, o si més no, en comparació amb com hem quedat altres vegades. Que això sí que ho accepto, que a vegades doncs costa de fer aquest paper unitari que tots voldríem.
Ara heu fet com les àvies, eh? Sempre hi ha un pitjor, està clar.
No,
que sempre...
però a veure, sempre hi ha un pitjor...
Dir, perquè quan vèiem Condoleezza Rice,
sí,
allà,
sí.
Esclar, segurament més d'un pensava, home, ve la mà dreta de George Bush... I no tenim la sensació que...
Però el paper jugat pels Estats Units, en aquest cas, jo crec que ha estat molt negatiu. Mm-hmm. Molt negatiu.
Però per això ho refereixo, si la Unió Europea ha pogut incidir davant d'una situació
sí.
que
no,
es podria...
No, jo crec que totalment, estic convençut. Vull dir, a veure, jo ara potser ho relativitzava, ho minimitzava una mica, però jo crec que el problema és que a vegades l'acció de la diplomàcia europea, que és una acció que no li agraden els grans gestos. Bé, en aquest cas sí que doncs, el president francès Sarkozy sí que té una gestualitat més acusada i en aquest cas la va utilitzar. Però vull dir que, en general, la diplomàcia europea doncs, és de llarg recorregut i de treballar doncs, per un resultat concret que només al cap de molt temps s'acaba veient. Però en aquest cas, la presidència francesa s'ha de reconèixer que va reaccionar molt ràpid. Al cap de pocs dies, penso que van ser 6 o 7 dies, el president francès, que encara que estic a les antípodes ideològiques, però en aquest cas s'ha de reconèixer que va actuar ràpid i decididament, va anar allà a Geòrgia i va arrencar un compromís que després es va haver de polir més i van haver doncs, més acords posteriors al llarg del mes d'agost, però crec que en general es va poder evitar amb els majors i sobretot perquè els Estats Units estaven totalment escurats cap a la banda georgiana i de fet jo entenc que també aquest suport, diguéssim, indiscriminat i dels Estats Units a Geòrgia va ser un element de diguéssim, els darrers anys ha estat un element també de fer pujar la tensió en lloc de paivagar les coses o d'anar cap a una solució negociada, no? Vull dir, aleshores jo crec que Europa amb això bé, podem dir que ho ha fet bé, no, no diré que és per llançar allò, focs d'artifici, però vull dir que ho ha fet bé, penso. I sobretot el que penso que convé és que en el futur es continuï treballant amb tot aquest, diguéssim, vessant geogràfic de l'est europeu i Rússia, no? com a bé, soci que tenim, encara que sigui un soci que una mica hem posat la relació amb stand-by o que passem per hores baixes, però hem de reconèixer que ens hem d'entendre amb Rússia, no només per l'energia, vull dir, jo penso que hi ha tota una realitat humana al darrere, social, de contactes, la frontera de Rússia amb els estats, alguns membres de la Unió Europea ja, i altres que estan, doncs, que són candidats o que en el futur aspiren a entrar. És una frontera que ha estat molt permeable, que hi ha hagut gent que ha treballat a cavall entre una banda i l'altra de la frontera, que hi ha hagut una circulació de persones. Són zones molt interdependents econòmicament i, per tant, no podem fer un nou taló de ser, perquè això seria catastròfic. Però des del punt de vista humà, ja no només.
És evident. Ens queden 5 minuts per dues coses. Han canviat molt la situació al Japó des d'aquella època en què tothom anava a Andorra a comprar transistors japonesos i ara no cal que hi vagi per comprar-ne de xinesos. Allà han canviat molt les coses o què?
Bé, jo crec que abans em preguntaves també per la, a veure si hi ha hagut també, doncs, efecte de la crisi, si estan al Japó. Jo crec que, a veure, les borses asiàtiques també una vegada més, doncs clar, són, no sé si són les que es lleven més d'hora,
veure, i per això també... les que van a dormir més tard, sí.
També, però vull dir, en qualsevol cas estan a la situació per acusar els cops o que estan, són més sensibles a tots els moviments mundials o que donen el toc d'alerta per la resta. I el Japó, doncs, també, bé, està en aquesta situació, en aquest cas, doncs, una mica amb el conjunt de borses asiàtiques, però també especialment perquè el Japó, doncs, és una de les primeres economies mundials i, per tant, doncs, els interessos també estan més diversificats i hi ha més risc de pèrdues o de ressentir-se'n. Bé, jo crec que el Japó potser ja no estem en aquella situació, doncs, de que ens arribin, doncs, sobretot transistors japonesos i tal, són potser altres països els que ara anem a comprar, doncs, del sud-est asiàtic, són potser els que han pres el relleu en aquest tipus de producció més pormenoritzada, però en canvi jo crec que el Japó manté gran part del seu potencial econòmic. Lògicament també es comencen a notar alguns signes de fatiga amb l'economia i també hi ha una certa demanda perquè les coses canvien al Japó. Però, sobretot, també el que penso és que ens hem d'esforçar des de la Unió Europea en mantenir una relació amb el Japó estable i fluida, perquè no és evident, diguéssim, no és evident. No és evident perquè, i ho veiem amb la Xina també, la Xina, doncs, és un país que mira molt Àfrica, mira molt... Bé, de fet, té una relació privilegiada, hi ha molts països i moltes coses ens està passant davant, amb presència econòmica, amb ajuda fins i tot al desenvolupament.
Ara no acabaríem, però hem de suposar que aquella Xina que es va projectar al món amb la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics, a més d'un el deuria preocupar, no?
Sí,
diguem-ne, per aquesta, sí, per aquest tarannà, diguem-ne, d'una població que emergia disciplinada, ferma, poderosa, d'alguna manera projectada en aquella cerimònia, no?
Sí, són països emergents i sobretot que el Japó segur que també preocupa, doncs, aquest caràcter emergent de la Xina. El que passa que això, a veure, difícilment podem fer res davant de... Bé, hi ha països que els va millor i que davant de l'escena mundial agafen protagonisme, o sigui, el que Europa ha de fer i el que des de la governabilitat global o des de les institucions globals s'ha de fer és el que qualsevol acció sigui una acció d'un país, sigui una acció concertada amb els altres, una acció que no sigui agressiva, que sigui, doncs, bé, que s'obri pas, doncs, amb d'alguna manera de concert amb el...
Conciliadora, no?
Exacte, sí, vull dir que no sigui, que no busqui la confrontació, que no busqui la confrontació ni econòmica, ni política, ni militar, lògicament.
En qualsevol cas es pot ser conciliador i a la vegada fort en la...
Això és el que intenta Europa. Això és el que intenta Europa i és un experiment sense precedents al món, vull dir, però és l'únic experiment possible, penso, perquè la política de poder en el passat ha tingut efectes catastròfics.
Una darrera qüestió. Heu posat els peus al Palau de Pedralbes?
Sí, el dimarts passat.
I pot ser un bon lloc perquè...
divendres passat.
I pot ser un bon lloc per la seu del Secretariat de la Unió Europea per la Mediterrània?
Jo estic convençut de que és un lloc fantàstic i, a més, haig de dir que estic molt entusiasmat amb la perspectiva de que Barcelona pugui tenir la seu de la Unió Mediterrània.
I com deia l'anunci, a qui en se l'ha dit?
Jo, a molta gent.
A molta gent. I què us han dit?
D'entrada us dic això, que estic entusiasmat i a més ho he, doncs mira, vaig estar a Albània, que és un país petit, però que ja ens va donar suport fa 2 o 3 setmanes, vaig estar allà a Tirana i bé, just el dia abans amb el marc d'una jornada.
Mare de Déu, ara tampoc acabaríem. A Tirana no deuen saber què és la crisi perquè ja hi viuen perpètuament, no?
Bé, a mi va sorprendre el país amb algunes coses, el vaig veure millor del que esperava. Vaja. Amb altres coses...
Això vol dir que esperàveu veure un fracàs, suposo.
Home, jo tenia encara una mica la imatge aquella de l'any 97, de la crisi de les piràmides, del sistema doncs, piramidal, de les inversions, i que el país doncs, va fer fallida completament i tothom va marxar cap a casa. Ja ha fet policia, funcionaris, tothom va marxar cap a casa, no? I clar, jo encara tenia aquella imatge. I vaig veure un país diferent. El que passa que, clar, hi ha feina per fer, però em va sorprendre agradablement amb algunes coses.
Mm-hmm. Doncs em sembla que és el 15 d'octubre que s'ha de decidir. Ens
deien... Penso que més tard.
Penso
que serà el 3-4 de novembre, si no m'equivoco, a Marsella, que hi ha el Consell de Ministres d'Afers Exteriors a Marsella.
O sigui que hi ha un mes d'incertesa encara aquí, eh?
Encara, però també és un mes per treballar encara, per acabar de convèncer doncs, qui encara no ho tingui clar.
I mentrestant, a Romania segueixen fent pisos, eh?
Això sí.
Això sí. Els que no es poden fer aquí es fan allà. Us saluda Joaquim Millán, senyor Grau.
Molt bé.
Què tal, Martí, com
anem? Què tal, com anem?
Molt bé, escolta, m'has fet aquí una lliçó magistral, quasi.
Hem tocat molts temes, jo no sé si masses, però bé, en qualsevol cas, el món està molt, molt revolucionat.
Tots coses interessants, perquè evidentment és el que llegim als mitjans de comunicació, per la qual la gent també s'interessa. Per tant, jo crec que ha estat força entenedor, perquè a més us ho he explicat molt bé. Moltes gràcies.
Doncs esperem tornar-vos a retrobar, i ja que estem en crisi, ja ho sabeu que veu néixer amb la crisi del petroli també, sí. O sigui que veuràs quan un té la vida marcada ja a base de crisis, i això és cíclic, suposo, no? Ara estem parlant així, d'aquí un any vagin a saber de què.
Suposo que sí, o a veure si en un any aconseguim com a mínim reconduir a la part que puguem des dels poders públics, perquè ja dic que és important també que aquí doncs hi hagi aquesta aliança que dèiem entre una mica ciutadania i els seus representants a les institucions, que és la manera de marcar la pauta.
Perquè n'hi ha per estona?
Econòmic. Jo no sabria què dir. Jo crec que...
Hi ha tanta gent que no sap què dir aquests dies.
Sí, no, vull dir que sobre la realitat actual hi ha massa a dir, diguéssim. Sobre les perspectives de futur... jo confio en que, almenys a casa nostra, puguem, amb mesures concretes, puntuals, que, com ja hem dit, no són la solució per al llarg termini, però per ara potser sí, que amb això aconseguim doncs, una mica capejar el temporal. Bé. Ara bé, a llarg termini és inevitable que hem de fer molt més, no? I hem de fer una reflexió en profunditat i hem de canviar coses, no s'hi val només de quedar-nos en l'àmbit teòric.
Doncs a veure si aquesta reflexió es fa evident, palesa, d'una forma més explícita que en anteriors ocasions. Hem parlat amb el diputat Martí Grau, membre del grup socialista en el Parlament Europeu. Senyor Grau, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a
vosaltres. Fins la propera, Martí.
Adéu, senyor, bon dia.
Adéu.
Deu i 41 minuts, ara ho escriuríem en un paper i m'ho amagaríem en una rajola. Quants anys dius, Joaquim?
Jo crec que si fem els deures bé i les condicions internacionals no varien gaire... Dos o tres anyets per poder-ne sortir bé. Penso, sóc pessimista.
No, ja.
I ja saps que jo, per caràcter, sóc sempre optimista, sempre ho veig tot mal.
Veritablement. És a dir, uns 2 o 3 anys
jo crec que
per recol·locar les coses.
Acaba de petar ara mateix, tampoc podem esperar a solucionar-ho amb els propers dies. Crec que com deia el Martí, de fet, diu, hi ha una sèrie d'accions que ens intentaran capejar el temporal i a minimitzar l'impacte que tindrem durant els propers mesos i durant el proper aquest any que ve, no? Però per sortir realment d'aquesta crisi, jo penso que ens calen una altra acció, una altra cosa que ell també ha dit, prendre una sèrie de mesures a més llarg termini, i per tant això són 2-3 anys.
Saludem el senyor Octavi de la Varga, que és cap de l'Oficina de Cooperació Europea de la Diputació de Barcelona. Senyor de la Varga, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Quants cops heu parlat de la crisi aquests darrers dies? Molts?
Pues doncs, jo ara mateix estic a Brussel·les i estem organitzant la Comissió Europea, la Direcció General de Política Regional i el Comitè de les Regions organitzen cada any una cosa que li diuen els Open Days, que sí, és com la Setmana de les Ciutats i Regions, on es convoquen totes les regions, governs locals d'Europa, a organitzar tota una sèrie de seminaris, reflexionar, i el tema d'aquest any era ciutats innovadores, la innovació al territori, i és un tema que està sortint a tots els seminaris.
Però, en el fons
és, com podem avançar amb el tema de la innovació, fer Europa més competitiva, etcètera, amb aquest context, no?
És a dir, que tothom li ha caigut al damunt, per dir-ho d'alguna forma, el tema global per excel·lència aquests dies, no?
Sí, sí, a més amb traducció en coses molt concretes, ara mateix estava en un seminari que organitzava amb la Diputació de Barcelona amb altres governs locals d'Europa, i hi havia una presentació de la ciutat de Dublín en aquest sentit, i parlaven del pressupost d'aquest any i de l'any que ve, que no sabien com podrien fer les coses que tenien previstes en el seu pla de mandat.
Aquesta és una bona conclusió ja d'entrada, que hem de suposar que pocs pensen que podran fer allò que preveien que farien. Sí. Això per començar, no?
Però, com a mínim, mantenir-se, els que diuen ens podem mantenir iguals ja és molt.
D'acord, és a dir, la frase castellana de Virgencita, Virgencita, que me quede com
estoy. Que me quede com estoy, correcte.
Perquè al llarg del que heu pogut escoltar durant la celebració d'aquesta jornada, algú ha donat, no sé si, una fórmula, una sortida més o menys raonada, tothom està molt confós, espera esdeveniments d'alguna manera...
Tothom, jo la sensació que tinc, tothom quan parles tant públicament amb els seminaris com ja més així de tot a tu, tothom està com bastant perdut i molt desorientat, en el sentit que és allò que diuen de la tormenta perfecta, que hi ha tants elements al mateix temps i que ningú no sap per on solventar-ho. A més, amb aquesta idea de que tot ve dels Estats Units i que llavors, per tant, ens queda lluny però paguem les conseqüències i llavors no podem intervenir, és el que respira l'aire. I després aquests dies també hi havia el Consell Europeu Econòmic on havien de parlar de les mesures, i el fet de que s'hagi pres alguna mesura conjunta en Europeu però tampoc no s'acabin de posar d'acord, això també crea més una sensació més de desorientació.
O sigui que d'entrada, agafant-nos aquesta cronologia que ens deixàveu, tothom deu esperar el 4 de novembre, data de les eleccions als Estats Units, no sé si és el 4 o 5, els primers dies de novembre.
Sí, és el primer o el segon dimarts de novembre.
Ah, això mateix.
El dia 7.
El dia 7.
Crec, no serà.
És a dir, d'entrada tothom espera què passarà el dia 7?
Sí, jo crec que la sensació que hi ha és això, a veure què passarà el dia 7, perquè a més aquí el que es parla, i la sensació que tinc també per l'Ocina, és tothom parla de, bueno, quan passi això haurem de prendre mesures, no? Perquè no torni a passar. Però mentre, què fem, ningú sap què fer.
Ens esteu dient exactament el mateix que el que comentava el diputat Martí Grau, que de moment tothom demana fer alguna cosa amb el malalt i després ja pensarem com ens en sortim tots plegats.
La malaltia.
Ara l'hem de treure de la UCI, quan ens haguem de la UCI llavors ja veurem quin tractament li donem.
I aquesta és la sensació que també comparteixen els representants dels diferents municipis i ciutats que s'estan trobant aquests dies.
Sí, i a més una mica també la sensació de dir, bueno, ens estem pagant, al final, és els municipis i els ciutadans que estan pagant els plats trencats, si ho podem dir d'aquesta manera.
Vaja, acabàrem-nos. És a dir, que el que poden pensar els ciutadans d'aquí és el mateix que els de la resta d'Europa, que al final, on no arribaran els recursos, serà molt probablement els municipis, perquè són els últims de la llista.
Correcte, sí.
No, i a més, Octavi, hi ha una cosa que, com ja estava apuntant ara aquí també el Vicenç, que justament... els efectes els tindran les administracions de proximitat, és a dir, les administracions regionals, i especialment les locals, municipals, que són les pròximes als ciutadans, són les que els ciutadans, quan vagin a buscar solució, diran, bueno, és que el problema que tinc és que si anem malament de diners, jo és que no en tinc.
I a més hem de tenir en compte, a més, en el cas de l'estat espanyol, els governs locals, els municipis, assumeixen moltes competències no reconegudes, però estan molts serveis que no estan reconeguts, i per tant, pels que normalment ja no estan previstos recursos, no? Llavors, en aquesta situació encara és molt...
És un parany un pèl complicat aquest, perquè les institucions locals assumeixen competències, saben positivament que no cal o no és obligatori assumir-les, l'administració autonòmica ho sap perfectament, que hi ha molts municipis que assumeixen competències, tothom accepta aquest joc, entre altres coses, perquè assumir competències també suposa el vistiplau de la ciutadania i a les urnes això també es deixa notar, i arriba un moment en què, quan el sistema no té diners per tothom, aleshores qui en surt perdent és qui primer va assumir unes competències que segurament tampoc li corresponien, no?
Sí, i a més, de cara al ciutadà, jo com a ciutadà, jo dic, bueno, a mi deixi històries, si haig d'anar aquesta finestreta o l'altra, el que tinc més a prop és el meu ajuntament i és el que vull que em doni solucions ara mateix, no?
D'acord, i això és comú arreu d'Europa, ara per ara?
Sí, jo crec que sí, la sensació sí. de què podem fer ara, estem lligats i que, per una manera, la macropolítica i la macroeconomia, l'impacte que té després al macro i al dia a dia és... I com podem, aquest gap que hi ha, com es pot solucionar perquè no passi, és la pregunta constant.
I
però el que dèiem al principi, sí. ningú té respostes.
Ningú no té respostes, però en qualsevol cas, tampoc ningú ha dit que això es veia venir?
Alguns sí, el que passa que era com molt, jo crec que molt aïllat i tothom vivia una mica d'aquest boom que hi havia econòmic, perquè no solament era... En el cas de l'estat espanyol, però per exemple el cas ara aquest que venia, que us comentava, Dublín, d'Irlanda, també havia sofert un boom econòmic de desenvolupament brutal. Tothom estava una mica, jo, si em permeteu l'expressió, a la cresta de la ola.
Sí.
I es pensaven que això del creixement continu i tot això seria in eternum, no? I no ha sigut el cas. Jo crec que ens hem deixat una mica tots hipnotitzar pel...
Aquí està. A veure si ens hem comportat com quan érem petits. Sabíem que vindria alguna cosa però no volíem veure-la.
Sí.
I hem anat fent la viu fins que la realitat ens ha obert els ulls i ens ha dit que s'ha acabat la bona vida, per dir-ho així.
I també jo crec que ha hagut un tema de responsabilitats. Es culpa molt al sector privat, i en part de certa gent al sector privat, però també a nivell de certs governs han sigut bastant irresponsables, no? Pensant que tot solventaria i no hi hauria cap risc. No? I s'han fet això, també és el que us comenta molt, el tema de, aquí diuen, el risk management, la gestió dels riscos no s'ha fet bé, tampoc.
Fa uns moments preguntàvem també al senyor Martí Grau, i és una pregunta que traslladem també al cap de l'Oficina de Cooperació Europea de la Diputació de Barcelona, tal com estan les coses, hi ha algú que pensi en el Tractat de Lisboa, en com va, en com pot anar, etcètera, etcètera?
Doncs és molt bona pregunta. A veure, els que estem més ficats al dia a dia estem preocupats, no?, què passarà amb el Tractat de Lisboa. De mica en mica hi ha incidència, es va quedant països per ratificar i s'ha anat ratificant, queda el tema d'Irlanda, si es torna a convocar un referèndum o no, però sí que ha passat, la sensació és que ha passat ara a segon terme, no? La qüestió potser ara més urgent, òbviament, el Tractat de Lisboa, malgrat la seva complexitat i una mica retallada en relació al que havia pogut ser la Constitució Europea, a mi el que ara em preocupa més són les eleccions que tindrem al Parlament Europeu el proper juny. Perquè en tot aquest context, si ja fa 5 anys no es va mobilitzar la ciutadania, crec que en el cas de Catalunya estàvem per sota el 50% de participació.
Sí.
Aquest juny que ve, el del 2009, no sé quanta gent anirà a votar per un Parlament que els hi queda molt llunyà i que després veuen que tampoc no, Europa no respon a les seves expectatives, no?
Sigui cert
o no sigui cert,
perquè
amb el tema europeu molts cops ens movem no per realitat sinó per percepcions.
Però és clar, veure qui és el maco que demana el vot, estan les coses com estan, no?
Sí.
Sí, no sé si aquest és un pensament...
Potser també hem de fer, potser simplista, una reflexió al contrari, dir, bueno, si no estiguéssim a la Unió Europea, no estiguéssim a la Unió Europea, la situació seria pitjor o no seria pitjor? Vull, perquè fins ara, bueno, ja estan passant i estem rebent una mica les conseqüències de la crisi dels Estats Units, una mica bastant,
sí.
Però no com, jo crec, com hagués estat o podria ser si no estiguéssim dintre de la Unió Europea.
Sou dels que penseu que en aquest sentit la fortalesa de la Unió Europea ha ajudat a que aquí la crisi es pugui com a mínim assumir...
De moment sí, que es pugui no que s'eviti, però es pugui amortiguar algun dels efectes.
Potser perquè aquí no ens hem mogut en l'àmbit de tot això de les subprimes i de tot això d'aquests diners tòxics i de tots aquests, tot aquest món, sí. Diguem-ne, del diner fàcil, per dir-ho així?
Jo crec que sí. La política monetària i econòmica està més controlada i encara que els dos bancs centrals europeus són independents dels governs, hi ha molt més control que no en el cas dels Estats Units.
Què hem sabut estalviar, o no?
Jo crec que no. Això ja és una opinió personal meva. Jo crec que en aquest període hem viscut tots a lo grande, no? Llavors això... no, tinc, no, no ha hagut una visió de futur, no? I bueno...
És interessant, perquè jo estic d'acord amb el David. Estàs d'acord, Joaquim, amb aquesta...
Perquè, a més, és veritat, perquè... I com sempre acabes donant-te en compte quan ja ha passat, no? Dius, bueno, ara que ho veig en perspectiva, és veritat, tots hem, el que deia ell, no? Hem viscut a lo grande i, a més, d'una manera, vull dir, qualsevol àmbit social, és a dir, des del Jupi que estava en una empresa que li pagava no sé quant i que s'ha pensat que podia ja, bueno, doncs me'n vaig de vacances a Miami, em compro un Porsche Cayenne i el pagaré, tal i que qual... El pobre treballador que també quan anava al banc li feien sentir milionari, però vostè es pot comprar això, paqui-ho a plaços, no pateixi i tal, llavors clar, aquí hem picat tothom, vull dir, qui més qui menys, perquè clar, t'estaven venent mediàticament que ho podies fer i aviam, qui no compra il·lusió, t'estan dient que ho pots fer, doncs ho fas, no? I a més el context econòmic també mediatitzat, semblava que això no acabava mai, com deia abans Octavi, pues aquí hem caigut tots a quatre potes, és la realitat.
És paradoxal, perquè aquesta Europa que va saber administrar una postguerra com una casa, d'una guerra mundial, d'un moment traumàtic, segurament un dels moments més traumàtics de la història de la humanitat, és aquesta mateixa Europa que no sembla haver sabut administrar, diguem-ne, un moment de riquesa o un moment de bonança econòmica, no?
No, jo crec que hi ha un tema també de fons que no es parla gaire, o en alguns cercles sí, és que tot aquest, el que comentaves tu, aquest projecte europeu, que jo crec fins a l'any 92 tothom s'ho creia,
sí,
i tothom hi havia una aposta i una visió d'Europa, inclús com a un model per oferir al món de model social, econòmic, de convivència, etc. Això s'ha perdut. I portem, jo crec, uns 5-8 anys on tothom es compra cap a casa. No hi ha una visió d'Europa conjunta, sinó és només que puc treure d'Europa i els estats estan jugant molt a anar per lliure. Llavors, jo crec que això, bueno, s'ha vist aquests dies amb tot aquest tema econòmic. Perdoneu, sentiu soroll, que estic ara sortint a mig del carrer.
No passa res, no passa res. No passa res. Malgrat la crisi, hi ha animació.
Hi ha
animació.
Ja va bé, tant.
Home, ens han dit que hi ha unes... A part d'altres actes, per això els Open Days, hi ha quasi 8.000 persones de tota Europa.
Déu-n'hi-do.
Representant governs locals i regionals.
Déu-n'hi-do. Doncs
això que us deia, hi ha hagut un moviment, jo crec, molt de renacionalització, restatalització de certes coses, certes dinàmiques on és cadascú que és com jo cap a casa i em salvo jo primer i no tinc una visió de conjunt.
D'acord, segurament és una mica, no sé si dir consubstancial, els períodes de crisi, no? De la mateixa manera que els americans ara diuen que no cercaran petroli fora dels Estats Units, sinó que ens espavilem nosaltres a trobar-lo i així no depenem de ningú. No sé si aquesta sensació...
Sí, no, jo crec que el preocupant és que això ha passat abans que comencés la crisi.
Entesos.
Llavors, no ha sigut una reacció lògica que pots entendre, no? Com has citat, de la crisi i una mica es compro cap a casa, sinó que era una dinàmica que ja portàvem de fa anys.
Que sou un europeista convençut?
Soc bastant crític, puc ser bastant crític amb la Unió Europea, però jo crec que m'ho crec bastant i soc convençut.
Ho dic perquè si una persona que s'ho creu bastant manifesta d'una forma tan franca que aquesta Europa cada vegada està cadascú mirant més a casa seva i mirant menys al concepte de la Unió, doncs no deixa de ser preocupant, no?
Sí, però bueno, jo veient ara, i em refereixo a el que sé que aquesta, us comentava d'aquesta setmana dels Open Days,
sí.
Això anima, vull dir, està aquí gent de municipis, de regions de tota Europa, que volen treballar junts i que veuen que si no treballem junts no podem anar més enllà. I llavors això sí que anima. Jo crec que Europa necessita un impuls i segurament aquest impuls ha de venir des de la base, des dels ciutadans i des del món local pot ajudar molt. Òbviament, l'última paraula la tindran els estats membres, però hi ha tot un dinamisme en paral·lel i una xarxa de cooperació a nivell, això, a nivell local, a nivell ciutadà, que està viu i que volen més Europa. I que entenen que hem d'estar a Europa.
En els minuts finals, tal i com estan les coses, pel 2009, què es pot pensar des d'un punt de vista prioritari?
A veure, d'un punt de vista prioritari, ja, tot el tema, òbviament, aquest tema financer s'ha de solventar. Jo crec que hi ha preguntes també que estan sobre la taula sobre quin ha de ser el rol del Banc Central Europeu. No? El famós trixet que sembla que sí. Està esperant sempre, cada cop que tenen la reunió dels governadors del Banc Central, amb què en sortirà.
Aquest home és l'ortodoxia cartesiana,
sí, és el nostre equivalent del Greenspan.
Sí,
o
sí, però...
És el nostre equivalent, sí. Anava
a dir que el senyor no obre la caixa,
perquè
ni que...
Sí que hi ha una trampa, que en el moment en què es va crear el Banc Central Europeu, i era en aquell context així de bonança econòmica, de creixement,
sí.
L'objectiu primer, i era veritat que era un problema de les economies europees, era la inflació i el dèficit públic. Sí. Llavors, la prioritat del Banc Central Europeu era evitar la inflació a tota costa, a qualsevol preu. Llavors, aquests continuen encara amb aquest xip i ell el que s'escuda és dir, bueno, nosaltres la nostra missió és el tema de la inflació, els altres temes no m'interessen.
Dona aquesta, dona aquesta sensació, eh?
I llavors aquí jo crec que hi ha governs que ho estan plantejant, bueno, hem de veure, com el Banc Central Europeu ha de tenir una independència, no ha de tenir interferència de, dels estats membres, però òbviament ha d'haver-hi unes línies clares, no? I que tampoc no pot, anar, no pot anar per lliure.
Potser si el senyor Trichet no hagués fet així, patiríem més ara?
Doncs això sí que no puc dir, perquè jo no soc expert econòmic.
No, dic, però...
En aquell moment, no, jo crec que en aquell moment, tal com estava l'economia, sí que es pensava que el problema d'Europa era la inflació i que els preus, no es comptaven els preus. A més, va ser un moment també amb allò de l'euro, l'entrada de l'euro, on es deia que havia contribuït a augmentar la inflació, a augmentar els preus, llavors en aquell moment semblava molt justificat.
Ho dic perquè qualsevol persona que pagui una hipoteca es trobaria el senyor Trichet davant i li diria quatre de fresques.
Però, com a mínim quatre de fresques.
Quatre de fresques per no passar l'acció directament, oi? Però potser aquesta actitud, en el fons, ha acabat beneficiant l'economia de la Unió Europea davant un període de crisi com aquest, no?
En aquell moment sí, però passa clar, amb el problema que hem de plantejar-nos el tema del cost social
està clar
i
que sí.
Els ciutadans, no?
Està clar
llavors,
que
fins
sí.
A quin punt és sostenible o no sostenible, això.
10 i 58 minuts, ho hem de deixar aquí. Senyor Octavi de la Varga, que vagin molt bé aquests Open Days.
Gràcies. Que vagi molt bé i ens veiem la setmana vinent.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, adéu-siau, bon dia. Bon dia. És el cap de l'Oficina de Cooperació Europea de la Diputació de Barcelona, amb qui hem parlat, ja a la vora de 8.000 persones, ens deia, mare de Déu, la gent es mou, la gent es mou.
Sí, sí, afortunadament, perquè si ens quedéssim a casa, tal com està el pati, ja ho empitjoraríem encara més.
Perquè ara estem així, però és que arribarà un moment que algú dirà, prou crisi, no me'n parleu més de crisi.
No, però jo crec que el que és important és que jo crec que hi ha dos temes que m'agradaria comentar. El primer és que hem assistit, en aquests moments hem redescobrit que hi ha hagut una crisi de valors als darrers temps. Hem viscut massa bé, el tema de l'esforç no es valora, el tema de pencar no es valora, el tema d'allò no es valora, el diner fàcil que tu deies abans, les coses fàcils, tot ha anat massa fàcil, jo crec que hem perdut aquells valors històrics que d'alguna manera, com tu molt bé deies, després de la Segona Guerra Mundial, Europa per pujar endavant els va tindre que posar amb acció. I després altra cosa, que és evident que per parar el cop tothom farà el que pugui a casa seva, però per solucionar el problema ens hem de posar d'acord. Si no, no el solucionarem.
Bé, doncs, a veure si això és així. Són les 11. Joaquim Millán, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
El mes que ve hi tornarem amb una nova edició de l'Hora d'Europa. Avui que hem parlat amb el diputat del grup socialista en el Parlament Europeu, el senyor Martí Grau, i també amb el cap de l'Oficina de Cooperació Europea de la Diputació, Octavi de la Varga, amb el suport de l'Oficina del Parlament Europeu, de la Secretaria per la Unió Europea de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona, de l'Ajuntament de Sitges i de la representació de la Comissió Europea a Barcelona. Són les 11. En 5 minuts tornem. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.